Aquí són les 4 i 7 minuts i aquí estem. Això és el Tot anirà bé de Ràdio Estel. Hi ha moments que són xulos. De fet, portem una setmana molt xula, en aquest sentit, rebent persones que ens ajuden a entendre realitats, no? Persones que tenen aquesta capacitat d'explicar i d'apropar-nos a situacions que potser no hem viscut en primera persona, però que han trobat exactament la manera de fer-nos arribar el missatge, no? I és el cas d'una persona que ha tingut una vida no regalada i que s'ha amagat una mica, tinc la sensació, al darrere d'un nom i d'un cognom per explicar-nos què li va passar en un moment de la seva vida en el que hi ha, de veritat, mil detalls que són absolutament meravellosos. Avui tenim amb nosaltres algú que és conegut per tots vostès com a president del taller de músics, com a fundador del taller de músics i com una persona, em permetran, ho diria així, molt guai. Lluís Cabrera, què tal? Com estàs, Lluís?
Hola, hola, bona tarda, gràcies, Toni, per la teva fraternitat envers.
No, és veritat, un home, deixa'm que ho digui de debò, senzill, planer,
normal,
molt
no?
Persona, ja com han de ser les persones, no? Sí. Escolta, per què deien el Drogues? Jo això no ho sabia.
El Drogues era perquè quan jo estava...
Mira com començo l'entrevista.
Sí, sí, a la Organització Comunista Bandera Roja, de la qual vaig marxar, perquè no entenia una cosa que es defensava molt, que era el centralisme democràtic, que era que els que estan a dalt a la direcció, encara que fos la clandestinitat, eren els que disposaven del coneixement, i la resta, hi havia uns quadres intermitjos, que se'l deia, i després la base. I la base era la que estava tot el dia tirant les tabilles, agitando, i jo no estava d'acord. I me'n vaig anar cap a el moviment llibertari, que era més flexible, podia ser dissident i no s'enfadaven, no? La penya Enrique Morente, la penya que vaig ajudar, no solament estava jo, hi ha molta gent, a fundar a Verdun, a lo que és un dels barris que ara formen el districte de Nou Barris. Doncs allà, els dissabtes a les vellades flamenques de cante i de baile i de guitarra i tot això, fumaves un canuto de quan en quan i també un whisky i això volia dir que era un pequeño burgués.
Ah, sí?
Sí, pels partits d'extrema esquerra marxista, sí, això no estava ben vist. I, llavors, drogues, és igual, no passa res.
És igual, no?
Podia ser també drogues, abans se li deien els que eren drogués.
Exacte, és veritat, no? és veritat. No, és que m'ha cridat molt l'atenció, perquè jo et conec i sé que precisament tu no, vull dir,
Jo
vull ser una persona molt sana i per això m'ha cridat molt l'atenció. Com tantes i tantes coses que s'amaguen en aquest llibre. I ara anem a començar l'entrevista com cal, no? En aquest llibre relata una història no regalada, efectivament, d'un nen que arriba a Catalunya en el seu moment, amb els seus pares, que es troba una Catalunya molt diferent a la que tenim avui, en algunes coses, molt semblant probablement en unes altres, no? I a les que s'han d'obrir pas, no? I clar, és una vida interessantíssima, perquè d'aquell nen que va arribar a convertir-se en un referent cultural dins la nostra societat, tot això requereix molta vida, moltes experiències...
Toni, referent cultural, potser...
Home, sí, Lluís.
Potser sí, per lo que ha significat el taller de músics,
home,
no?
I tant.
Fa 42 anys que vaig participar a la fundació d'aquest taller, que ara és un buque, o sigui, és un...
Quanta gent tens estudiant al taller de músics ara?
Estudiant ara ja entre les dues escoles, l'Espai Sènior, l'Escola Jove i els dos projectes socials, que va al Musical i taller obert, hi ha 1.200.
1.200 persones, imagina't.
Però hi ha professors, gestió, que són a l'entorn de 285.
Ja veus, i d'allà surt gent com la Rosalia... Molts.
Pablo Domínguez, Pere Martínez, molts. He estat treballant amb la Maite Martín durant 8 anys, amb el Miguel Poveda,
ja veus.
El Chicuelo, ara és un puntal... És un joc on, si detectes el talent a temps, el taller ajuda a que tirin endavant, muntant festivals i buscant plataformes d'actuació, perquè tu no pots quedar-te en una escola tancada, que no tingui en compte el que està passant al carrer.
Lògicament. La vida no regalada ens explica la teva vida. És una biografia.
En molts
casos, no, Lluís?
Toni.
Què?
No és exactament.
Però ho sembla molt, no?
Sí, hi ha capítols que sí, que són... Però és molt, Jo, mira, jo el que he intentat amb aquesta aventura, no?, ha estat recollir la manera d'hablar, de parlar, perdó, de la gent gran del poble, tant dones com homes, i aquesta manera de parlar que tenen i de construir les frases, doncs traslladar-la a l'escriptura. Això és molt complicat, jo sabia que era molt complicat, però si ho he lograt amb un 5 o 10% ja estic content. Llavors, hi han dos personatges a la novel·la que són Simeón i Tomasa, que són com una mena de monstres, a Efesios, li podem dir com vulguis, que apareixen a la novel·la i desapareixen, i per mi jo crec que són els personatges centrals, juntament amb Lorenzo Almendro, que és l'alter ego que m'he buscat jo per poder escriure amb més llibertat i des d'una certa distància. O sigui, si fos una autobiografia, no explicaria segons quines coses com estan explicades a través de Lorenzo Almendro. Encara que
diguem que seria una biografia novel·lada.
Sí, però en parts de ficció. Però aquesta ficció que jo col·loco a diferents, a alguns capítols, són històries que podien haver passat. O sigui, que de fet, històries com la de los hermanos peliblancos, que és una història que és ficció, o el Mariano Redondo i Marciano Liendres, doncs són qüestions que jo me les imagino, me les he imaginat i les he posat en el llibre, les he escrit, que no han passat en realitat, però que podien passar de manera molt semblant, perquè la postguerra a Andalusia i a tot arreu va ser molt dura, i allà los señoritos pues, feien de les suyes i con les criades, etc. Bueno, fills naturals, fills no naturals, després, bueno, molta cosa d'aquesta, i no sé, és com si vas a veure una exposició de pintura, no? Tu vas allà i al cap de 40 anys tu aquella exposició recordes els quadres, però exactament no els recordes com en realitat estaven pintats per l'artista o pel pintor, no? Sinó que tu els recordes d'una manera diferent. I això és el que fa Lorenzo Almendro, filtrar les qüestions que té en la memòria l'autor, en aquest cas Luis Cabrera. O sigui, hi ha una barreja de qüestions. Hi ha les festes populars del poble, hi ha la recogida de l'aceituna, hi ha alguns plats, explico alguns plats típics de Cimbra, que en realitat Cimbra és Arboniel, el poble on jo vaig néixer, i després a Barcelona hi ha tota la lluita social per conquerir uns barris on viuen els treballadors, que estaven totalment desfets, eren desgavells, o sigui, ha sigut una cosa que era inviable, i llavors es van... aquí sí que participa Lorenzo Almendro i Luis Cabrera en aquestes lluites, en aquestes reivindicacions, etc.
El que estem veient clarament és que estem davant una història recent nostra, no? És a dir, és com era aquesta Barcelona, aquesta societat fa tampoc no tant, no?
Sí, però també l'Andalusia, o sigui,
clar.
És una anada i una tornada d'Andalusia a Catalunya, de Catalunya a Andalusia, i aquí està la figura d'un personatge que és el Tito Bernardo, diguéssim que era taxista, i era el que tenia el vincle, no? El vincle. I era...
Hi havia aquests senyors, que sí, tenien taxis i que anaven i tornaven.
Sí, incloent quan hi havia un... Tant al poble com aquí a Barcelona, doncs que es moria algun familiar, doncs el taxi els portava a la família més propera, a 4 o 5 persones, els portava cap aquí o al revés, no? Hi ha la història també de la lluita perquè...
I d'obrir-se pas, no? D'arribar a una ciutat nova, a una societat nova, Lluís.
Sí, la
construcció... Tu eres un nen quan vas arribar aquí, no?
Sí, tenia 9 anys. És com construir-te una personalitat, uns criteris, una manera d'entendre la vida a base de la intuïció i l'observació. Està reflectit en el llibre d'aquesta manera. I després jo vaig tenir la meva universitat. Jo no he estat a la universitat, vaig acabar els 13 anys al col·le i s'ha acabat ja a treballar perquè a casa faltaven ingressos. Però la meva universitat va estar la lluita social, el antifranquisme, el haver estat en grups, Bandera Roja era marxista, després el moviment llibertari, això jo vaig aprendre moltíssim, moltíssim, i m'ha servit per anar construint una manera d'entendre la vida. I als 22-23 anys vaig decidir que mai més treballaria per ningú.
Yeah.
Això va ser una decisió dràstica, molt dràstica.
Què és el que la va provocar?
Però la va provocar el fet de que em costava molt rebre ordres, quan aquelles ordres, en els treballs que vaig fer, que vaig fer de camarer, vaig estar en una bodega, vaig estar al textil, rebia unes ordres que eren contràries a fer una feina efectiva.
Yeah.
I jo no entenia per què hi havien d'haver uns mandos tan...
Dolents.
Bueno, no dolents, sinó que eren poc efectius. Sí. I per tant, jo no entenia res, i a més, jo els hi preguntava, i tu què guanyes? I guanyaven el doble que jo, i jo feia la feina com jo considerava que l'havia de fer, i al final els que, diguéssim, els propietaris dels negocis o de les empreses, no, és que tens raó, o sigui, d'aquesta manera, dic, pues, llavors aquests encarregats que tinc pel mig, entre vostè i jo, tregui'ls a tots, i jo no me'n vaig.
Clar,
sí, llavors vegades... vaig establir pel meu compte directament.
Però és un reflex clarament de la teva vida, no? És a dir, un home que has estat inconformista, que no has acceptat allò que en principi estava escrit perquè visquis, i això reflecteix ja des de nen, no? Des de quan arribes com d'alguna manera vas obrint-te espai
en
una societat que era molt... que oprimia a aquell que arribava, no? És a dir, que d'alguna manera el deixaven al gueto, i obrir-se pas socialment era molt complicat, no?
Sí, el que passa és que la inquietud i la curiositat d'un nen que arriba d'un poble que era un poble idíl·lic, naixement d'aigua... Amb quantitat de rios i riachuelos i joncs i on jugaves al carrer i la bicicleta, o sigui, jo no era conscient de que, o sigui, els meus pares sí, eren conscients de que havien de marxar, perquè ja no hi havia futur. Però no s'ha escrit un llibre, jo crec que aquest és un llibre que està enfocat, és una mirada d'un nen que lo arranquen de la raïda, és a dir, és com si arranques un arbre de cuajo.
Llavors, i el plantes en un altre lloc. No?
I el plantes en un altre lloc. Llavors, això té la seva cosa. I,
amb 9 anys, a més a més.
Amb 9 anys. I, bueno, jo el que vaig aprendre allà en el col·le aquell, jo he anat allà, evidentment, Col·legio Nacional, que se'n deien, i aquí també, doncs, jo el que vaig aprendre de 6 a 9 anys a Cimbra, o a Arbonell, en la realitat, doncs jo, els anys que vaig estar aquí al col·le, jo ja venia... Perquè allà hi havia tan poca gent en el poble que les classes eren compartides. Estaves nanos de 6 anys i de 12, i de 10, i de 14. Llavors, no sé per quin motiu jo em fixava més amb els discursos o amb les classes que donava adreçats als nens grans, de 14, 13 a 14, que no pas en les de la meva edat. I això em va donar una certa posició com de... perquè no em pegués el profe, no, palmetades o agafar-te les patilles.
Ai, sí.
Coses d'aquestes, eh? Però, per altra banda, amb els altres companys, la enveja i la crueltat de la canalla, que això també és un tema que existeix. Fins als 13 anys, ja a Barcelona, dels 9 als 13 anys, també al carrer on vaig viure i en el col·legi on vaig anar, doncs també vaig tenir aquesta qüestió. No m'agradava... estar con las pandillas de peleas con otras pandillas en el barrio, etcétera, era preferia, pues, a lo millor llegir un llibre o...
Això et feia raro, no?
O anar al cine, que era raro. I llavors se ficaven contra mi i inclús em maltrataven, etcétera, i un dia el meu pare em va agafar... El llibre està dedicat al meu pare, perquè era un home més bo que ell, no he trobat...
Un bon hombre, no? Diu, sí. A la memòria de mi padre, Manuel Cabrera Quesada, un bon hombre.
Sí. I em va dir, mira, Luis... Dice, esos chiquillos como tú, que te maltratan, que te insultan y a veces te pegan. La próxima vez que alguno de ellos te haga algo que no te guste, tienes que pegarle. Tenía 13 años yo. Tienes que pegarle. No había variado a la misma vida mai. Mm. Había sido siempre en el pueblo y fins a 13 años un noi que li deien, insultaven, lo que sigui, i no volia gresca, ni volia conflicte, ni volia res d'aquesta mena. I va succeir. Va succeir un dia que un d'ells em va intentar agredir
i li vaig tornar,
però d'una manera que jo mateix em vaig espantar, perquè es va quedar sense dents, el nas destrossat, un desastre, per mi un desastre. Però allò em va servir per agafar seguretat i tirar endavant amb una societat hostil, per ser d'un barri vulnerable, un barri per fill d'un jornaler i després d'un obrer metal·lúrgic, doncs, i amb l'aspiració sempre de dir, no, jo d'aquí tinc que sortir.
I amb una dictadura.
Bueno, clar, evidentment.
Amb una dictadura, la lluita política, que hi havia una lluita política que anys més tard, que jo això no ho sabia, et va portar a la presó.
Sí, al 72, jo tenia 17 anys, quan vaig entrar, bueno, vaig estar 3 dies a la Via Laietana, en el llibre s'explica, això sí que és, això és, no és ficció. I després, uns dies a la Modelo, i vaig sortir amb llibertat provisional perquè era menor d'edat, tenia 17 anys.
Per què et van detenir, Lluís?
Perquè després, l'any següent, això va ser el 72, el 73 me'n vaig anar d'aquesta organització Bandera Roja, que era maoista. Ara diuen que no, ara els dirigents diuen que ells mai han sigut maoistes. Sí. És collonó d'aquesta vida.
Claro.
I
tampoc és que t'estranya,
em van detenir... No, no m'estranya, no, perquè aquí tothom té moltes jaquetes i moltes corbates.
Segons la que toque.
I va ser perquè el comitè de Nou Barris em va encarregar que un nen, pràcticament un jove de 17 anys, nodrís d'eines de defensa a los piquetes que anaven davant de les quatre. O sigui, s'organitzaven les manifestacions durant la clandestinitat com un rectangle. Llavors, el front, al darrere i als dos costats, hi havia unes files de persones que portaven pals, cadenes, plom, pedres, etcètera, etcètera. Jo vaig tenir que nodrir a la part del front, que era la que tenia que portar objectes més contundents. I em van enxampar a la cantonada, en una cantonada repartint el passeig Maragall, per la zona del passeig Maragall, repartint aquestes eines, i bueno, no vaig poder escapar. I bueno, 3 dies a Via Laietana, i després a la Modelo, i va jugar Marc Palmés i Magda Oranic, que van ser els...
Magda Oranic.
Sí, la Magda i el Marc Palmés, que en aquella època era parella d'ella, van ser els advocats que Bandera Roja em va posar per la defensa, i van lograr que sortís en llibertat provisional sota fiança de 15.000 pessetes.
Clar, et va tocar viure un moment realment interessant des del punt de vista de la història, no? Els últims anys de la dictadura, la mort del dictador,
sí.
Els primers anys de la transició. Sí. Com recordes la mort de Franco?
Home, pues amb molta, diguéssim, molta alegria i vam muntar allà a Nou Barris, vam muntar un festorro amb els companys de la penya flamenca Enrique Morente, del Centro Social Roquetas, de l'associació de veïns d'allà de Verdún, i bueno, i amb l'esperança de que amb la mort del dictador les coses doncs anessin a millor i es conqueressin les llibertats, etc, etc. No vam aconseguir la ruptura, va ser una transacció, però bueno, algo és algo, dic un calvo que no tenia pelo.
Escolta'm, diverses coses, no? La primera és el flamenc. Vull dir, perquè tot això que estem parlant passa de manera paral·lela al flamenc i a la música a la teva vida, no?
Sí, sí. Diguéssim, jo, quan treballava al Textil, escolto a Enrique Morente per la ràdio, un programa que feia Ricardo Romero.
Sí, Romero toca discos flamenco, no?
Exacto, Radio Juventud.
El pare del Ricky Romero.
Exacte, aquest senyor, sí senyor. I ell tenia un programa que deia això, Ricardo toca discos flamenco, que era de cante i copla, i el taller aquell Textil que treballava jo, Creaciones 1002, pum, vaig escoltar un dia la veu d'Enrique Morente cantant un poema de Miguel Hernández, Sentado sobre los muertos, i em vaig quedar totalment... Vaig claudicar, diguéssim. Va ser un verí per mi, i des d'aleshores, ja en el poble, també m'agradava escoltar el Tito Bernardo cantar fandangos i cantar tangos, l'orquestina del poble, doncs, també tocaven, I després al barri, a Verdun, pues, hi havia dos bars que els propietaris eren andalusos i venien cantaores i allà i passaven el plat, diguéssim, per recollir alguna cosa de diners. I jo anava en aquells bars, que era l'únic nen que anava a escoltar el Bar Calero i el Bar Rodri Flamenco, no? Sempre m'ha agradat. I a l'Associació de Veïns de Verdun i al Centre Social Roqueta els vaig dir que per què no fèiem una penya flamenca, perquè tindrien... Jo pensava, i va ser així, que tindríem una incidència en el barri major i que la gent baixaria en aquests locals i que n'hi hauria més ambient associatiu i així va succeir. Una penya que va durar de l'any 70 al 78, després ja amb les primeres eleccions democràtiques al Congrés dels Diputats vam decidir que, que ja no tenia massa sentit una penya que fèiem les vetllades de flamencos dissabtes durant la setmana. Era una escola social, on vam tenir de professors a Pasqual Maragall, a l'Àngels Pasqual, al Josep Maria Balcells, al Manel Rius, al Joan Maria Bach, vull dir, feien classes de sexualitat amb la gent amb metges del barri, de sexualitat, després de temes lligats a la droga, com es podia avortar, o no, vull dir, qüestions d'aquestes. És una penya bastant agitadora, on els socis participaven de la vida de l'associació de veïns per reivindicar unes condicions socials millor, no?
La vida no regalada ens mostra la seva portada, una fotografia preciosa.
Sí.
On es veuen les tres xemeneies de Badalona, que encara hi són allà. Sant Adrià és.
No, les tres xemeneies són les del Paral·lel.
Ah, aquestes són les del Paral·lel. Ah, m'havia confós.
El joc aquest,
val.
Que de dalt...
Que és Montjuïc.
Això és Montjuïc.
Ah, molt bé. Doncs mira, m'havia confós.
Sí, i la balladora, la Xunga.
La Xunga?
De jove.
Ja veus.
Això
ja
és,
veus.
És una foto de Català Roca,
que
les persones responsables, Blanca Rosa Roca, la Sílvia, la Carol, tot l'equip que tenen, la Txell, doncs van decidir agafar aquesta foto de Català Roca, i la foto és en blanc i negre, el que passa que aquí a la Xunga...
Sí, s'ha posat el color...
El color, per lligar el títol de La vida no regalada, i quadra molt bé. I hi ha gent que s'ha comprat el llibre per la portada.
Ah, sí? Home, la portada és preciosa. La portada és preciosa.
I està bé.
I el llibre també. Jo crec que és una lectura gairebé obligada. Jo t'ho deia, tinc ganes de devorar-lo de veritat, no? No de fer una lectura en diagonal, que sovint com... Quan gestionem entrevistes una mica hem de fer les coses, però tinc moltes ganes, Lluís, de llegir-me...
En calma, amb aquest pont. Que...
Sí. Bueno, em toca treballar a mi, però sí.
Ah, bueno.
És el que té la ràdio, també, no? Escolta'm una cosa. La meva pregunta és, després de tot això, tu ets encara una persona jove, no? Hi ha un dia... Home, sí, no ho fotem.
67.
Bueno, ah, sí. Ho sembles més jove, m'has de passar la teva hidratant, escolta.
No, sí, sí que em poso una crema cada dia.
Ah, sí?
No sé, és natural, és una crema natural que després de la natació me la poso.
La poses. És veritat que és esportista, ens trobem de tant en tant al gimnàs, ens hem trobat.
Sí, jo sempre he practicat natació, però ara, com que soc des de l'any 95 malalt coronari, la natació... és l'esport ideal per
clar,
mi. Per
clar. Lluís, per què has tingut ganes d'escriure aquest llibre?
Per què? Doncs perquè tenia dins meu unos cuantos sapos, ho dic en castellà perquè té
sí.
És més hiriente, tenia unos cuantos sapos que havia de treure. I també per un reconeixement, un homenatge al meu pare.
T'has quedat a gust?
Sí, jo sí.
T'has tret els gripaus del damunt?
Sí, són gripaus, es diuen gripaus, que també té força, cuidado. També té força. Jo digo sapos perquè el sapo és com si fos més lleig que un gripau, no?
Sí. Ja veus, no?
És el mateix.
Ja veus,
Però el llenguatge, mira el que té, el llenguatge.
Hem començat la xerrada, abans de que s'obrissin els micròfons, parlant de com la vida dona voltes, no? I com, d'alguna manera, ara, a dia d'avui... Hi ha coses també que no t'agraden socialment, no? Estàvem parlant d'aquella gent que havia arribat en aquell moment, no? Un moment, jo sempre dic que recordo, t'explico la mateixa anècdota que t'he explicat abans, no? Que recordaré sempre, tota la vida, un article del Periódico de Catalunya que escrivia el Paco Candel, el gran Paco Candel, no?
Sí, sí, sí.
Un llibre, un article que es deia La delinqüència en castellano, i que feia referència a quan es van produir en aquell moment, no? Els 50, els 70, no? Aquelles grans onades migratòries, sí, del sud d'Espanya, sí, cap aquí, sí, sí. Que aquí hi havia...
Quasi un milió de persones, sí, sí.
Clar, aquí hi havia aquell sentiment de venen a robar-nos. Una mica el mateix sentiment que molta gent té respecte a la gent que procedeix, doncs, de països àrabs, tota aquesta història.
Sí, o latinoamericanos, o
parisenis. Exacte. Es repeteix la història?
Es repeteix, és terrible, però...
Sobretot perquè moltes vegades els que repeteixen la història són els fills dels que van venir en aquelles onades, no?
Sí, malauradament. Malauradament això existeix. Vox, per exemple, té molts vots a les zones riques de Barcelona, per exemple, si ens concentrem en la ciutat de Barcelona,
sí, sí.
Cap Picassal de Catalunya, sí. Doncs, i a les zones més vulnerables, com Nou Barris, que és on jo hi he estat molts anys visquent. I la meva família encara hi viu allà. El meu pare és mort, però la resta de família, meus tios, cosins, estan allà, a Verdun, o a la Prospe, o a la Guineuet, etc. I em sap greu moltíssim. Però també hi ha un segment social, classe mitja alta, que també predica aquestes qüestions en contra de la immigració. Però no solament hi ha de la immigració que fa anys que ve, que no és immigració espanyola, sinó contra la pròpia immigració espanyola, per un tema tan crucial que aquí en el llibre jo escric com me vaig acostar a parlar català, a través d'un company, del Joan Sanz Villena, que vivia al carrer Gualtel de Simancas, i jo percebia que els seus pares amb ell parlaven un idioma, semblava el castellà, però no era igual, era un altre. Jo em vaig fer amic d'ell. I en el col·le que anava també el Jorge Navarro Arnau, fins que no vaig lograr posar-me al costat d'ell, en el pupitre, per aprofitar i a les hores del pati, això, parlar amb ell, va ser una cosa molt natural. O sigui, aquí a Catalunya lo de la llengua és un tema molt conflictiu, i una llengua, lo pitjor per una llengua és prohibir-la o imposar-la. Amb això dic el que a la situació actual que es viu. Quan toques el tema de la llengua és un tema que, quan en realitat la llengua, si volem utilitzar una mica el sentit de l'humor, que passa que això, a segons quines persones que ara estaran escoltant, no els agradarà, però la llengua és l'antesala de l'amor.
I això perquè no li ha d'agradar a ningú?
Pues no ho sé, perquè, bueno, perquè hi ha persones molt puritanes. No? Vull dir, sí, sense llengua, què faríem? Jo parlo ara de
però els puritans no
saben de
l'amor? No, ja t'he entès, però els puritans no saben d'amor? Un pot ser purità i li pot agradar l'amor i pot estar totalment d'acord amb això que dius, no?
Sí, però llavors no entenen, aquesta forma de parlar en segundes.
Ja.
Si la llengua ajuda a fer l'amor, per què ens barallem per la llengua?
Clar.
No?
Sí.
O sigui, i en tot cas... tu també tens antecedents andalusos o
murcians,
veus? Que és que ja la demògrafa Anna Cabrell ha escrit sobre això moltíssim. El sistema de reproducció català és únic al món. És únic i ha hagut moltíssima barreja, molta. Per tant, i molts ens hem incorporat, milers i milers ens hem incorporat a parlar català sense cap tipus de problema, malgrat a l'època franquista estava prohibit.
Un
error gravíssim de la dictadura, com molts que va cometre, evidentment una dictadura
és un error en si,
però encara amb lo de la llengua, aquí no sé per què els hi va donar lo de Laguna Grande i Libre, però sempre poso un exemple, que és que Toni Marín està ara aquí a Ràdio Estel amb el programa,
sí.
Estàs parlant català,
sí.
I jo podria respondre en castellà, ens entendrien perfectament, sí o no? Sí o no?
Sí, sí, clar.
I ara aquí una càmera de televisió...
Ens pot ensenyar...
A tot el món.
Clar.
I és únic. Això és un actiu.
És veritat.
I és únic. I ara ja l'han agafat aquest sector més, diguéssim, més polaritzat en la part catalanista o nacionalista, ara l'han agafat amb els llatinoamericans. Sí, per què? I jo, clar, jo m'he indagat i conec i m'he ficat en qüestions per saber coses. A mi m'agrada tactar-les, no llegir-les només en el diari, sinó tactar-les. I és perquè consideren que han vingut una altra onada de gent que parla castellà que el català desapareixerà. O sigui, llavors jo els hi pregunto, dic, llavors tu t'estàs referint a mi també, perquè jo sóc d'aquells que va venir a l'any 64 aquí, els meus pares, els meus tios, els meus cosins. O sigui, estàs tocant una fibra molt delicada, si penses això. I llavors li preguntes, i resulta que també aquesta persona, els seus avis també no eren d'aquí. Vull dir, que qui és d'aquí? Qui no és d'aquí? No som d'enlloc, o sigui, no som d'enlloc.
En el cas de Luis Cabrera, hi ha un lloc del que sí és segur, que és del món de la música.
Sí.
Perquè viu música, perquè transpua música, perquè pensa en música, perquè viu de la música. Perquè un bon dia, segurament, com ens explicava, va decidir que no volia treballar per ningú més, i aquella decisió, sàvia decisió en aquell moment, en el cas concret de la vida de Luis, una de les conseqüències directes va ser la creació del Taller de Músics, que és una de les institucions, amb el pas del temps, que és de les institucions capçaleres a la ciutat de Barcelona.
Sí, vam fundar-ho l'any 79, just un any després de desfer la penya flamenca Enrique Morente, i, bueno, vam néixer d'una manera molt, com molt underground, underground, se pot dir underground, i van néixer també dues escoles. Bueno, els conservatoris a Espanya no incloïen l'estudi d'altres gèneres que no fos la música clàssica. Això va afavorir que justament a Barcelona, no a altres llocs d'Espanya, van néixer en un espacio de 18 mesos tres escoles.
Yeah.
El Celeste, que a part de sala de concerts, a dalt era una escola.
Celeste.
Víctor Jou, sí.
Gran records.
Va ser un visionari, Víctor Jou, un visionari. Porta'm el programa un dia, és un tio molt interessant.
Perquè,
després a l'aula, que estava allà a dalt, a la vidrera, després es van traslladar a Valcarca, a l'aula de música moderna i jazz, i el taller de músics. I per nosaltres ningú donava un duro, perquè estàvem al Raval, en una zona molt trotinada, amb la màfia tenia els seus llocs de venda d'estupefaents, etcètera, etcètera, i, bueno, vam ser els que ens vam consolidar i fa 42, i seguim. I aquí en el llibre no es parla del taller de músics, però de retruc sí que es parla de la Maite Martín, de Teta Montoliu, es parla del Poveda, bueno, d'una sèrie d'artistes que tenien... Però no és un llibre per fer propaganda del taller de músics. No,
això és evident. La vida no regalada. Luis Cabrera, podríem estar hores... Així de xerrera, que és important...
Sí, però el que passa que els oients, per respecte als oients, les coses han de tenir la seva mesura. Deia Enrique Morente, deia, que jo he après molt d'ell, és com el meu mestre, el meu germà, deia, mira, Luisico, dice, uno sube al escenario, y siempre nervios, antes de subir, y el primer tema y tal. Dice, pero lo importante es saber cuándo te tienes que ir.
Quasi com de tota la vida, no? Quasi com de tota
la vida. I nosaltres ara el que hem de fer és saber el punt...
Ara hem de marxar.
Exactament.
Ha estat un plaer, com sempre.
Gràcies, Toni. Una abraçada molt gran.
Gràcies. El Luis Cabrera, La vida no regalada, lectura imprescindible. Fem una pausa, tornem amb una altra persona imprescindible per nosaltres, com és el Josep Martí Blanc. De seguida, aquí el Tot anirà bé.